Les dues en punt, bona tarda, dia de partit, d'aquí a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
El dia. Avui és caixa o faixa. El centre d'esports s'enfronta al Mallorca a les 9 de la nit a la nova Creu Alta amb la necessitat, com sabeu, de guanyar pràcticament sí o sí per apropar-se així a la salvació. Ara mateix l'escletxa és de 5 punts, que podrien ser 2 si per fi els arlequinats sumen de 3 en 3 aquí a casa. 2 faltant de 18 pel final. Si la cosa no va bé, en el pitjor dels casos, fins i tot podria acabar a cue la jornada del Sabadell, depenent del que faci també l'Albacete. El futur de l'equip en joc a 90 minuts contra un rival de la part alta i en un escenari que presenta dificultats. Algunes les sabíeu ja, que Pierre Cornut, el màxim assistent, no hi serà per lesió, ni tampoc per l'anomenada clàusula de la por, el màxim golejador Stoichkov. Amb tota probabilitat s'hi afegirà també Edgar Hernández, que arrossega molèsties als isquios. El partit arrenca a les 9, però es comença a viure des de ja aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui amb la Rocío García i amb el Toni Pacheco al control de so arrenquem.
Comenta la recepció.
Tindrem la prèvia d'aquest Sabadell-Mallorca centrant el programa d'avui, però també més teca, per exemple, la victòria del juvenil A, arlequinat contra l'Espanyol, l'ascens del vòlei masculí del natació Sabadell a Superliga 2 o el derbi de waterpolo femení, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
Pas de gegant del Barcelona en la cursa pel títol de Lliga després de guanyar el camp del Villarreal per 1-2 amb l'ensopegada de l'Atlético a Sant Mamés. Després, per 2-1, els blaugranes depenen de si mateixos per posar-se primers dijous, guanyant el partit ajornat a Granada. Demà, per cert, el Madrid disputa l'anada de les semifinals de la Champions davant del Chelsea. I el Barcelona femení ha tret un valuós empat a 1 de París a l'anada de les semifinals de la Champions i es postula com a favorit per passar a la gran final, la tornada davant del PSG diumenge. Acabem amb un dels històrics de casa nostra que està d'enhorabona. L'Europa és el primer equip català que puja a la nova categoria de la segona de la federació. L'equip escapulat ho va aconseguir ahir a Gràcia, el nou Sardenya, després de vèncer per 4-2 al Cerdanyola.
I a les xarxes socials.
L'espectacle que va organitzar ahir el Sabadell Inclusiu en el dia del retorn seu a la competició amb un amistós contra els treballadors del centre d'esports i penyistes arlequinats. Ho podeu trobar al seu perfil a Twitter, a CES Inclusiu, i en parlarem, per exemple, aquest vespre a les 8 al Tribuna Preferent, previ al Sabadell-Mallorca.
De quin partit no estarem pendents?
A la mateixa hora que aquest Sabadell-Mallorca, Argentino Agropecuario contra Tigre, primera nacional argentina. Juguen més partits en aquesta lliga avui, com ara, entre d'altres, el Gimnàsia Mendoza-Atlanta o el Deportivo Riestra contra Chacarita Juniors.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un sabadellenc entrenador de futbol i exfutbolista, l'Òscar García Junyent.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Quatre minutets, 20 segons per sobre de les dues. Semblava que no arribava mai, però el dia ha arribat ja. Després de 10 sense futbol, aquest desè dia és el que ens porta a tornar a tenir el centre d'esports com a protagonista en una setmana que s'ha fet especialment llarga, jo crec que per tots els arlequinats. Ara, de fet, anem a preguntar-li al Sergi, que el tinc ja per aquí. Sergi, com estàs?
Bona tarda.
A tu se t'ha fet igual de llarg?
Molt llarg, això s'ha fet molt llarg.
És que no arribava mai el partit.
Més no tenim punt mig. Igual passem de tenir partits cada 3 dies, com ara ens hem trobat amb aquests 10 dies que gairebé és una mini pretemporada. En un altre cas hagués estat una mini pretemporada per un equip, eh?
De fet, aquesta temporada, la pretemporada del Sabadell va ser una mica així. Entre Covid, ascens, el calendari atapeït, etc. Tampoc és que tingués molt més temps, Antoni Hidalgo, per preparar el panorama. Clar, és que a sobre la resta han anat jugant. Que aquesta és la diferència, no? Que com que tu vas jugar tant d'hora la jornada 35 i has trigat tant en aparèixer a la 36, tothom ha anat jugant i, per tant, hem hagut de tenir mil ulls en un partit i en l'altre, al final, per com estaven sent les últimes jornades el panorama d'aquest. Algú et dirà, ah, sí, però el Cartagena va guanyar Logroño, però el Castellón ahir treu un punt a Tenerife. Sí, és veritat, però no va ser tan nefasta com altres jornades anteriors.
Com l'anterior, de fet. Recordem, després de l'empat a Fuenlabrada del Sabadell, diguem-ne que els resultats així a l'engròs no van acompanyar pràcticament gens ni mica, i en canvi aquesta jornada, tret d'algun partit que era inevitable perquè hi havia més un enfrontament directe, com dius, aquest Logroñés-Cartagena a les Gaunes, al nou a les Gaunes, era inevitable que algun dels dos o els dos traguessin alguna cosa de profit. En aquest cas va quedar de caure del costat departamental, però la resta, home, déu-n'hi-do, sí, posats a triar, doncs, alguna ensopegadeta més sonada. De fet, ahir al Castellón li va anar de ben poc i mira que va jugar pràcticament una hora amb superioritat numèrica, però, clar, al final tu mires des de la perspectiva orelluda i bé, un molt bon punt, malgrat que podia haver estat molt millor en quant a exigència, però ja sabem que Juan Carlos Garrido és puruc, fins i tot, jo crec, que anant perdent hagués estat una mica temerós, no? Però bé, al final, mira, un puntet més que sumen, i al cap i a la fi el que provoca això és que el Sabadell es queda ara, abans de començar el partit d'aquesta nit, Adri, a 5 de la permanència, 5 punts de diferència respecte a la salvació, una salvació que ara marca el Cartagena, evidentment el gran beneficiat de moment d'aquesta jornada 36, tant de bo el Sabadell sigui un altre dels beneficiats, però ara mateix el quadre departamental és el gran beneficiat, surt del descens i, com diem, és l'equip que marca la salvació respecte al Corcó, Lugo, Sabadell o Albacete, que també va sumar de 3 en 3, però que, evidentment, continua allà baix a la cua.
I va bé per tot ahir a la tarda, de fet, perquè, com dius, el Tenerife es queda amb un de menys i et fa patir perquè gairebé era la mitja hora de joc, es posa per davant amb un de menys, després acaba empatant el Castellón a l'inici de la represa, que dius, buf, 40 minuts per davant amb un home de més durant tot el partit pràcticament. Com dius, els canvis ja és per al·lucinar, perquè amb aquest escenari crec que va treure Juan Tortuño, que és davanter, per portar Gusledes, que és un pivot, o sigui que al final no va canviar la seva manera de fer, com deies tu ara, Garrido, però és que a sobre en el partit previ, l'Alcorcón havia començat guanyant contra el Leganés de penal,
només
arrencar, o sigui que al final va acabar bé aquesta pel·lícula, perquè va acabar remuntant el Leganés, però és una jornada més que toca patir en molts escenaris, esperant que arribi el que de veritat ens interessa i el que de veritat s'ha de fer la feina, perquè al final tots els càlculs que puguem fer sempre estan sotmesos a una cosa, que és que tu, d'una vegada per totes, guanyis.
Sí.
Avui hi ha una oportunitat, però clar, és fotuda.
L'ha d'aprofitar, al Sabadell no li queda una altra. D'altra manera, avui tot el que no sigui guanyar, recordem que guanyar, per exemple, això que estem comentant, seria retallar fins a 2 punts la permanència, és a dir, deixar-se a 2 punts
de 18, no?
De la salvació, a 6 partits del final, per tant, com dius, a 18 punts d'aquest final de temporada. Seria guanyar moral, guanyar dosis de confiança, a més, perquè hauries superat un equip de la part alta de la classificació. Una curiositat, segur que avui el Sergi Parc no s'ho deixa estar. Un Mallorca que suma el doble de punts, literal, que el Sabadell. 68 els mallorquinistes, 34, la meitat exacta, al Centre d'Esports Sabadell. I per mi una dada que trenca tots els motllos. Habidos y por haber. 5 mesos, ara ja complerts, 5 mesos que el Sabadell no guanya a casa. Per tant, és una oportunitat, com diem, d'or. Difícil, però una oportunitat d'or per avui refer part del camí que l'equip no ha aconseguit reconduir fins al moment, no?
Fins i tot per superar un altre rival a la classificació, que no serveix de massa, però vaja, s'apropa al final de temporada i si superes el Lugo, doncs ja no et veus tan enrere, o sigui que al final és un tema psicològic de no veure't el penúltim, o qui sap si l'últim, depenent de com vagi el panorama. Antoni Hidalgo va parlar durant el cap de setmana, per tant, sí. Aquí a l'Hotel Suís no l'hem arribat a escoltar i avui ens servirà una miqueta per saber què s'hi cou dins del vestidor del Sabadell a les portes a res, a unes quantes hores del partit d'avui.
Va parlar Antoni Hidalgo, el sentim ja de seguida, va parlar Luis García Plaza també al llarg del cap de setmana, també sentirem avui el tècnic del conjunt mallorquinista. Comencem, però, pel de Canovelles. Aquesta dificultat a la qual fèiem referència ara fa un moment, guanyar el Mallorca, és el repte, és l'obligació, digue-li com vulguis. I Antoni Hidalgo té clar, a 42 jornades que té la Lliga, el Mallorca és infinitament superior al Sabadell, però a 90 minuts és una altra història.
Està clar que contra el Mallorca no podem competir a 42 jornades, és impossible, però a un partit, per què no? Ara estem en aquest moment que sigui quin sigui el nostre rival, hem de donar-ho tot, hem de posar tots els sentits encaminats, i no només jo ni els meus jugadors, si tothom, si l'entorn és importantíssim, que els nostres jugadors sentin aquest recolzament en ells, perquè és un moment important de la temporada, és un moment important pel club i ho hem de veure així.
No és estrany perquè va ser un element recurs per Antoni Hidalgo al llarg de la roda de premsa. Parlar molt d'aquest entorn, d'aquesta afició, d'aquests fidels seguidors del Centre d'Esports Sabadell, la seva majoria, i del punt de confiança que tenen respecte a l'equip. En aquest sentit, evidentment, tothom pot tenir el seu punt de vista, només faltaria, de fet, el tècnic de Canovelles ho va deixar molt clar, que és tan lícit creure-hi com no creure-hi, confiar-hi com no confiar-hi, però el que sí que deixava clar també Antoni Hidalgo és aquest punt de la implicació, les ganes que té l'equip i el cos tècnic, m'ho afegim en aquest sentit també, a l'hora de que no es dubti del grup. Insistim, cadascú podrà fer-ho o no fer-ho, però sobradament ha demostrat, i això ho deixava clar Antoni Hidalgo al llarg dels mesos que porta en aquesta banqueta del Centre d'Esports Sabadell, que tant ell com els seus jugadors, per ganes, per deixar-s'ho tot, no serà.
Aquesta gent que dubta massa dels nostres jugadors, pot dubtar de mi, és lícit, però durant molt de temps, durant el temps que jo he estat aquí, hem demostrat de sobre la implicació i que hem fet coses boniques, importants. Això no significa que aquesta gent no pugui pensar el que pensi, sobretot amb respecte, però això jo sempre lluitaré fins al final.
De fet, va tenir una part la roda de premsa bastant de declaració d'intencions del que és Antoni Hidalgo, dient aquí gairebé li va falta dir qui vulgui sumar-se al vaixell que s'hi sumi i qui no que no ho faci, però a mi que em busquin els que estan remant fins al final, que al final fins i tot crec que va utilitzar la frase, jo quan vaig arribar aquí fa gairebé 10 anys el que se'm demanava és que m'ho deixés tot, ho vaig fer com a jugador i aquesta és la mentalitat única que tinc al cap ara mateix, per molt que pugui ser difícil el repte que hi ha. I en certa manera, la roda de premsa va girar, evidentment, i ara escoltarem també algun fragment, al voltant de les baixes, del Mallorca, etc, però també d'entorn, una paraula que va utilitzar en diferents ocasions Antoni Hidalgo i gairebé fent referència a això, no? Que el jugador no té un caliu extra. És veritat que en una temporada normal estaríem demanant omplir el camp, que es notés, banderes, etc. Aquest cop no serà així, malauradament, però com a mínim que sí que es noti que hi ha gent al darrere.
Sí, i en aquest sentit, una més, aquest grau d'exigència que pot tenir l'afició respecte al que dona o no dona l'equip a l'hora de tirar endavant els partits, i el que té clar Antoni Hidalgo és que si alguna cosa pot reclamar l'afició és que es lluiti, que es treballi prèviament, però que es lluiti fins al final. I en aquest sentit, el tècnic català del Centre d'Esports Sabadell tenia molt clar, o té molt clar, que per aquí no hi haurà deute.
Ja ho sabem, que tampoc som els que som i som gent trempada, que ens agrada el futbol, som patidors, sí, però bueno, és la nostra manera de fer, ens hem sortit d'unes altres i ens sortirem d'aquestes, estic convençut, però el que sí que sé segur és que el que vol l'afició és que lluitem fins al final, fins a l'últim dia.
Doncs en aquestes és del Sabadell, intentant lluitar una mica més a prop del que seria la permanència, perquè no guanyen avui, dormir a 2 punts ja de la salvació. Anem al terreny de les baixes, altes novetats?
Som-hi, a la part més esportiva, no?, de la història.
I vols començar per la part positiva o per la negativa?
No, mira, comencem per la positiva, ja que tenim dues de bones. És cert que ja gairebé eren sabudes i que era qüestió de temps. Ja ho dèieu el divendres, la recuperació, veure treballar amb el grup Aleix Coc, ell mateix a les xarxes socials es va encarregar de plasmar-ho clarament, que ja estava treballant al màxim d'intensitat i, per tant, a disposició, si no passa res estrany en aquestes últimes hores, d'Antonio Hidalgo. També es recupera Diego Foli. Recordem que el porter aragonès del Sabadell doncs ha estat absent a l'últim partit a Fuenlabrada, se'l va perdre, ja no va viatjar, de fet, a terres madrilenyes.
De fet, ha estat entrenant aquesta setmana amb el primer equip, Pol Tristan. El porter s'ha dit pel Barcelona, el juvenil del Sabadell, que de seguida en parlarem, però déu-n'hi-do l'actuació que va tornar a fer ahir contra l'Espanyol. Però vaja, que Foli recuperat.
Foli recuperat, si no passa res, insistim, al igual que Aleix Coc, hauria d'entrar en aquesta llista de convocats. Aquesta és la part positiva. La part negativa, doncs, per un costat, ja ho sabem, es va lesionar i té per algunes setmanetes Pierre Cornut. El francès avui tampoc no podrà jugar contra el seu exequip. Anem a recordar-ho, el Pierre Cornut, jugador, exjugador del Mallorca, expulsat, a més, en el partit jugat a la primera volta al Visit Mallorca Estadi. I qui tampoc no podrà ser avui de la partida, també per segon partit en aquest cas consecutiu, és Edgar Hernández, que ja no va viatjar al Fernando Torres de fa 10 dies i que avui tampoc no podrà ser de la convocatòria, tret que hi hagi alguna sorpresa, que en un principi no ha d'haver-hi, perquè ja va quedar del tot descartat.
Sí, molestes a l'isquiote, arrossega.
Aquest és el panorama normal. Llavors hem d'afegir-li un de molt important, no és que els altres no ho siguin, però sempre al final els jugadors diferencials se'ls hi guarda un capítol especial. No és cap sorpresa, Adri, ho vam dir pràcticament des del primer moment, tot recordant que venia aquesta propera cita davant el Real Club Deportivo Mallorca. No hi serà Juan Diego Molina Stoikov. Es va parlar poc, perquè de seguida, com a mínim aquí a aquesta casa, vam tallar d'arrel qualsevol debat. Recordem, té la clàusula que se li diu de la por a la seva sessió precisament del Mallorca. En va parlar Luis García Plaza, a la seva roda de premsa va parlar d'Stoikov, deia, estic segur que el Sabadell no pagarà perquè és una xifra important i dubto que vulgui córrer aquest risc. No hi havia cap dubte, per molt que la premsa de Mallorca li volgués preguntar al seu tècnic des d'un principi, com dèiem, va quedar descartada aquesta possibilitat. Per tant, no es paga la xifra, Stoikov avui baixa important, el pichichi del Sabadell avui, el màxim golejador, no podrà estar contra els seus, recordem-ho, companys, perquè ho són. De fet, quan acabi la temporada, Stoikov ha de tornar cap a l'illa. I això, a banda de ser una baixa important, diu Antonio Hidalgo, que el que obliga a la resta és a fer una passeta endavant en quant a agafar més responsabilitat.
Quan hi ha un jugador que és el nostre màxim golejador, que porta la xifra de gols que porta, evidentment, quan no hi és un jugador com l'Estoico, pues els jugadors que surtin han de donar aquestes passes endavant. Però no només els atacants, no? Els jugadors que pilota d'aturada també tenim aquest potencial, treballar-la bé com la treballem i sobretot pues, competir un partit de màxim nivell com serà el de... A la dilluns.
Tres minutets per sobre d'un quart de tres de la tarda en directe a l'Hotel Suís d'aquest dilluns, dia 26 d'abril del 2021. Tot això pel que respecta a Sabadell. Anem a Mallorca, anem a saber una mica l'actualitat del conjunt palmasà. De fet, hi ha un precedent que està sobre la taula i que se n'ha parlat tant aquí com allà, com és aquest Castellón-Mallorca de l'última setmana. Se li preguntava al mateix Antonio Hidalgo i deia que ell no vol semblar-se al Castellón en proposta de joc, que és molt lícita, que evidentment li està donant el seu resultat, però que la manera de fer que té Antonio Hidalgo és la d'un joc valent, atrevit, d'anar a l'atac, i per tant, el tema de defensar bé, evidentment que també ho vol, però que no vol perdre de vista que toca també posar setge a la porteria rival. Sospito que, venint de perdre contra un rival de la zona baixa, com és el Castellón, a Mallorca, el Luis García Plaza també li deuen haver preguntat pel tema.
Sí, se li va preguntar, i per cert, si Antonio Hidalgo veu evidents diferències entre la seva proposta i la de Juan Carlos Garrido, cal dir que Luis García Plaza no el contradiu. Veu les mateixes diferències, perquè en el moment que els companys de la premsa d'allà se li van preguntar per les similituds, això, no?, d'un altre equip que està en zona de perill, si el Mallorca trobarà els mateixos problemes que li va proposar el conjunt orellut a Castàlia, i en aquest sentit, Luis García Plaza feia molt clara les similituds i les diferències. Les similituds, que són dos equips històrics que es troben en zona de perill i que volen evitar de totes totes el descens de categoria. Fins aquí, les similituds. Les diferències, diu el tècnic del conjunt palmasà, que són gairebé tota la resta.
El Sabadell és un equip diferent al Castellón. Es un equipo con una salida de balón desde atrás muy automatizada, te hacen correr, te hacen trabajar. Parece por el estilo un equipo que intenta dominar el juego, tener la pelota. Por A o por B no le están sacando rendimiento a ese estilo porque estar en descenso, claro, eso es una obviedad, ¿no? Pero es un equipo, otros equipos de atrás te dan la pelota, se meten detrás, te juegan muy directo, estos no. Estos quieren el balón, quieren jugar, están abiertos, bueno, pues compiten contigo en la posesión de balón.
No, no li falta raó en l'anàlisi. Sí, és que és tal qual el que ja comentava Antoni
Fins
Hidalgo.
Fins i tot en el punt, Adri, de no li estan sortint les coses, eh?
Sí, no,
és una evidència numèrica.
L'anàlisi és evident. El Mallorca va contra, fora de casa, tampoc és que estigui funcionant massa les coses. En les últimes setmanes són 4 sortides sense guanyar, un punt de 12 fora de... Soc un clàssic, li diré, som moix. És Visic Mallorca Stadium,
sí,
no?
Sí, així és, està dit.
Doncs, vaja, que fora de la illa, de moment, 1 de 12. Però és evident que estava pensat ja per estar a la zona alta i està complint amb escreix. De fet, és un dels dos que aniria directe cap a primera.
Va trigar 29 jornades en perdre el seu primer partit fora de casa. 29 jornades sense perdre com a visitant. I a partir d'aquí, com dius, 4 sortides consecutives sense guanyar. És cert, continua sent el millor visitant de la Lliga, ha sumat més punts que ningú com a domicili, però també és cert que si agafem aquests últims 2 mesos, aquestes últimes 8 jornades, doncs les 4 sortides que li ha tocat al conjunt vermellón no han donat els seus fruits i que duri. Evidentment, com dius, està en aquesta segona plaça d'ascens directe, per darrere de l'Espanyol, a 6 punts, de fet, del conjunt de l'extècnic mallorquinista Vicente Moreno, ara a la banqueta espanyolista, i, per altra banda, 6 punts de marge, que està només important, respecte al tercer classificat, que és l'Almeria, una Almeria que va tornar a punxar aquesta setmana. Zona tranquil·la de privilegi, anem a dir-ho així, amb marge encara, amb un coixí important, no tan important com el de l'Espanyol, però un coixí important encara també pel conjunt de Son Moix, i sobretot, diu Luis García Plaza, que amb tot aquest argumentari, el que no acaba d'entendre ha de ser una plaça complicada, la de Palma, i la del Mallorca en concret, no acaba d'entendre tant nerviosisme a l'entorn de l'equip.
Ara està a 7 el Almeria, a 10 el Leganés i a 11 el Sporting, que empató ayer. Hostias, joder, es que creo que hacemos unos dramas a veces y montamos unos dramas cuando un equipo está 7 puntos por encima del de ascender directo y, cuidado, y a 3 del líder. O sea, creo que montamos a veces unos dramas por cualquier situación. ¿Qué es fútbol? Es que se pueden perder partidos. Esto no somos tan buenos. Es que no, que estáis equivocados, que no es así.
Vols una encara més clara? Perquè aquí se'l veia contundent. No sé si un punt també de, fins i tot, sí, frustrat de, sí, dir... És que
no ho entenc, no?
M'esteu, sí, atabalant amb aquesta història.
Els números són, evidentment, del moment en el que parla. O sigui,
correcte.
Quedaven partits per jugar-se que ja s'han jugat i, per tant, les diferències són unes altres.
Els 7 punts de l'Almeria, per exemple, ara són 6, perquè l'Almeria va empatar. Els 3 que diu respecte a l'Espanyol són 6, perquè l'Espanyol no va fallar contra les Palmes. De fet, va golejar l'equip espanyolista 4-0, que ara ja crec que ha agafat...
El missatge esperonador de Pepe Mel a la prèvia que van enganxar a les càmeres de l'entrenament no va funcionar.
Sí. El ritme de travessia de l'equip espanyolista ara ja va directe, sí, sí, a primera, ara ja va sense fre, i fins i tot jo diria que deixant-se anar en tindria suficient com per assegurar-se una de les dues places. Tanco aquest parèntesi. Una més de García Plaza, que et deia, perquè aquí se'l veia un punt frustrat. Vols una altra?
Sisplau.
Anirem a Sabadell, deia, a guanyar. Però, ei, que també pot ser que no sigui així.
El lunes vamos a ganar, pero ¿y si no ganamos qué hacemos? ¿Los colgamos ¡pum! No, pues a seguir. Y creo que es un equipo que se ha ganado el respeto del mallorquinismo y de todo el fútbol en general, de que estamos haciendo las cosas muy bien y que a veces, pues oye, pues no, es que no somos tan buenos para ganar todos los partidos. Ahora, es que no lo intentamos, me cabrearía. Que no generamos, me cabrearía. Que no, el equipo no va por el partido, me cabrearía. Pero si el equipo va, hace lo que tiene que hacer y por A o por B, lo que os digo siempre, en las áreas que es donde se gana los fútbol, no aciertas, hostias, creo que el equipo se merece muchísimo más apoyo de lo que está recibiendo después del partido del Castellón.
Doncs les coses com són, Sergi, no és sant de la meva devoció Luis García Plaza a nivell personal.
T'ha guanyat una mica més o no?
No, però no li falta raó, o sigui, sí, sí, li compro tot l'argument de dalt a baix, o sigui, entenc perfectament, i més encara quan el discurs fa referència al partit a Castalia, que el vaig veure, i que és que al final té tot el sentit del món tot el que està dient. Et sembla bé que repassem números?
Sí, 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 sí. Després parlem de baixes i alguna cosa més que té el Mallorca, que també en té alguna al conjunt de Luis García Plaza pel partit d'avui, va.
Doncs va, un petit spoiler, té baixes al Mallorca, de seguida repassem quines són. Abans, les estadístiques, com cada prèvia de partit, ens les acosta el Sergi Parc amb la signatura, amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Per als més utòpics, el Sabadell ja s'ha quedat sense opcions matemàtiques de classificar-se per al play-off d'ascens. 22 punts separen els arlequinats del sisè al Rayo i li queden 21 per disputar. Feta la introducció, posem-nos seriosos.
Les xifres del partit.
No només s'enfronten el segon per baix contra el segon per dalt, també es veuen les cares al pitjor local de la categoria i al millor visitant. El Sabadell a la nova Creu Alta només ha obtingut 15 punts i no guanya des de fa més de 5 mesos. El Mallorca a domicili ha fet 32 punts i lidera aquest rànquing.
La curiositat.
Tot i aquestes ratxes, per increïble que sembli, el Sabadell és el tercer equip de la Lliga Smartbank que fa més temps que no perd de local, gràcies als 9 empats seguits. Els únics que els superen són el Tenerife i la Ponferradina, que no cauen als seus estadis des que el centre d'esports els va derrotar. I per completar la traca, el Mallorca, tot i ser el millor visitant, no havia perdut fora fins la jornada 29, ha sumat només un punt en les seves darreres 4 sortides. És el pitjor registre en aquest període de tota la Lliga, empatat amb Lugo i Albacete.
L'estadística.
El Sabadell ha disputat 35 partits de Lliga, Stoichkov ha disputat 35 partits de Lliga, però no totes les jornades, ho expliquem. El gadità va jugar 2 cops la jornada 1, primer amb el Mallorca i després amb el Sabadell al pendent contra l'Almeria. Excepte la jornada 4, quan s'estava a punt de donar la seva sortida de l'Illa, l'atacant havia jugat més o menys minuts en tots els partits. Avui no podrà ser.
Els enfrontaments previs.
26 jugats a Sabadell amb un balanç de 14 victòries arlequinades, 4 empats i 8 triomfs vermellones. L'última en Lliga, la temporada 88-89. Recentment, el centre d'esports va imposar-se per 4-0 a la 2013-2014. Empat a 1 la temporada següent i a l'abril del 2018, a segona B, victòria per 1-0 amb gol de Felipe Sanchón davant d'un Mallorca que aleshores era líder.
Amb el xiulet a la mà.
Per quarta ocasió aquesta temporada, Gale Capezteguía dirigirà un partit del Sabadell. Amb aquest col·legiat navarrès, el conjunt arlequinat va perdre a casa contra el Mirandés i l'Almeria, però va guanyar a Cartagena. I és atenció el que va xiular l'agònic Sabadell-Castellón l'any de la salvació a Olot, un 27 d'abril, gairebé. Amb el Mallorca encara no ha coincidit enguany. Mitjana de 6 grogues i 0,44 vermelles per partit. A la sala vora el gallec David Pérez Pallas.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs ja és curiós, eh? Ni que sigui el tema del calendari. Avui, 26 d'abril del 2021, un precedent amb Galé Capezteguía. El 27 d'abril, demà es compliran un parell d'anys d'aquell 2-1 agònic amb gol d'Artur a última hora contra el Castellón. Arbitrava el mateix col·legiat que avui. I un any abans, 29 d'abril, d'aquí a 3 dies, el partit de la victòria del Sabadell contra el Mallorca, que l'altre dia comentàvem amb Felipe Sanchón. Per tant, curiositats del calendari, tot queda en aquesta mateixa part. Deia'ls abans, Sergi, que té absències al Mallorca. Com arriba aquí a Sabadell l'equip? Perquè crec que arriba amb tot, el que passa que tots no podran jugar.
Sí, tots no hi entren, encara que els fa viatjar Luis García Plaza. Baba és baixa segura, si no ens han enganyat des de l'Illa, no podrà ser de la partida. El dubte és Abdon Prats, el davanter del bigoti, perquè si l'heu vist en imatges l'identificaríeu ràpidament. Per contra, recupera el seu màxim golejador, en Ndiaye, que estava sancionat davant el Castellón, ja té nassos la cosa. Avui torna i pot estar a disposició, i veurem com estan Antonio Sánchez i un nom que segur que posa els pèls de punta a més d'un d'emoció, o no, perquè ha tingut de tot una mica. Lago Júnior, tots dos, Antonio Sánchez i ell, han superat la Covid. Caldrà veure si en suficient esma com per poder ser de la partida, si arriben bé de forma, després d'haver estat fora del grup, que no fora de l'entrenament, però sí fora del que és la disciplina del grup al llarg d'aquests dies de quarantena. Aquest és el panorama d'un Mallorca per tancar una jornada que té un altre partit. A les 7 del vespre, Déu-n'hi-do.
No fotem, no?
Déu-n'hi-do, 7 del vespre, Rayo Vallecano-Albacete. més de Vallecas que la cançó.
Per tant, és el retorn de Romanzo Zulia, no?
Sí, un altre cop allà. Avui, per sort per ell, sense públic, per tant, no hi ha risc de que el partit, així d'entrada, s'hagi d'ajornar, ni quedi suspès...
L'última vegada que va anar per allà, tampoc hi havia públic i tenia una pancarta de punta a punta de tota la tribuna, o sigui
sí. Doncs la benvinguda particular de la gent de Vallecas a Zozulia. I com diem, en una jornada que pel que fa als rivals directes del Sabadell, derrota de l'Alcorcón, comentaves tu, en aquest duel madrileny contra el Leganés, derrota del Logroñés però victòria del Cartagena en aquest duel entre cometes directe, va perdre el Lugo a Ponferrada, va empatar el Zaragoza, si encara el considerem equip d'aquesta zona baixa, davant l'Sporting, i sobretot aquest partit que àmpliament hem comentat, aquest Tenerife 1, Castelló 1, que són els duels on hi havia, anem a dir-ho així, equips implicats de la lluita en la qual es troba el conjunt sabadellenc.
La resta, Espanyol 4, Les Palmes 0, amb hat-trick de Puado per la via ràpida, la victòria del Fuenlabrada 0-1 a Màlaga, l'1-1 entre el Mirandés i l'Almeria, i tu de moment no poses l'Oviedo després de la victòria contra l'Sporting de la setmana passada en el derbi, però va perdre,
sí,
0-1
sí, sí.
contra el Girona.
Podria ser, però la veritat és que va fent aquesta goma de que et guanya un, et perd un altre i no acaba de caure. No acaba de ser el Lugo ni acaba de ser el Logroñés, no?
Sí, sí.
El Lugo, avui llegir algú que deia el nivell d'autodestrucció del Lugo va camí d'aconseguir el repte, o sigui, si el que volien era destruir-se per dins, la veritat és que estan fent mèrits més que suficients de ser equip l'any que ve de primera federació, quan a principi de temporada, meitat de temporada, no haguessis dit de cap de les maneres.
No, la pífia de fer fora a Medinafti és d'aquelles històriques que recordaran a Lugo si acaba com sembla que fa pinta, perquè la veritat és que en l'estrena de Rubén Albés l'equip no és que no reaccionés, és que va ser claríssimament inferior a la Ponferradina, que també et dic, li tenia ganes per un assumpte pendent de fa uns quants anys enrere. Però
tenen allò, la tenien marcada, és una mica la Ponferradina és el Lugo, el que el Girona és el Lugo també. Algun deute pendent encara.
Una mica. Pel que fa Ràdio Sabadell, rematem-ho, agenda d'avui, va.
Doncs avui teníem triple ració, la primera l'estem esgotant ja d'aquest hotel suís, la segona arriba a 2:15 PM, al Tribuna Preferent, Pau Vituri i convidats d'excepció.
Coincidint amb aquest Rayo Albacete, per tant anirem mirant-lo de reull.
Aquí ho deixo, avui no us ho podeu... Bueno, us ho podeu perdre cap dilluns, però avui la veritat és que fa patxoca la tropa que ha reunit el Pau Vituri i tan bon punt acabi el Tribuna Preferent, és a dir, a 8:45, us saludo des de l'estadi. Ens hi posem els del Sabadell en joc per explicar a tothom aquest Sabadell-Mallorca de la jornada 36.
Per cert, a minut de silenci avui, en memòria de Mario Rolando Pini i d'Irazoki, jugadors històrics del Sabadell que ens han deixat en els últims dies. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Plou a Sabadell, hem creuat l'equador del programa d'avui, 2 minuts per sobre de 2:15 de la tarda. Hem de parlar també d'una nova gesta patxoca que feia ahir Olímpia, amb la nova victòria del juvenil Arlequinat. Una setmana després de batre el Barcelona al seu camp, el Sabadell juvenil ha repetit proesa, carregant-se aquesta vegada l'Espanyol a Olímpia, a casa. L'equip Arlequinat suma 2 victòries de prestigi en els 2 partits de la segona fase que ha disputat de moment d'aquesta divisió d'honor juvenil. Miqui Lladó, l'entrenador, ha subratllat sobretot el mèrit d'haver aconseguit aquest doble triomf contra els 2 grans del futbol català, el que molt pocs podran dir.
Costarà molt repetir aquesta fita i la veritat és que és bastant únic que ho aconsegueixi un club com el Sabadell. Està molt bé, perquè històricament i a nivell de tradició sempre ha sigut un dels grans de Catalunya, i aquest tipus de victòries al futbol base doncs reforcen aquesta idea. Estem molt contents i a disfrutar-ho.
Per Lladó, el peatge d'una setmana abans de la Joan Gamper va ser la càrrega física que es va notar a les acaballes del partit, tot i saber mantenir aquest avantatge. Després d'aquests 6 punts, el tècnic del juvenil Arlequinat demana sobretot que se'n parli d'aquesta doble gesta.
Cada partit a la Lliga és molt competitiu, té molta dificultat. Jo crec que sobretot el que s'ha de fer ara és disfrutar-ne, buscar-ne difusió també, no? Perquè és que realment és una cosa que és molt difícil d'aconseguir. Som un equip recent ascendit, som una plantilla nova completament, feia anys que l'equip no estava a divisió d'honor, se planta el Barça, és cert que vam tenir sort, però vam aconseguir guanyar. Avui, jo crec que avui el factor sort doncs, queda bastant disminuït i és un esforç col·lectiu de tot l'equip.
El Sabadell juvenil segueix cinquè amb 35 punts, a 5 de la segona plaça, i abans de posar-se al dia, aquesta setmana rebent el Girona. Els últims 3 rivals del campionat, de fet, estan ara mateix per sota seu. Els gironins just un lloc, ja que són sisens, el Sabadell cinquè, l'Adam és setena i l'Europa desè i últim d'aquest grup capdavanter. Els gols d'ahir, per cert, els van signar com a curiositat els dos laterals. Gabri Gausacs, l'esquerrà de penal al primer temps, i Marc Vargas a la represa, sortint a la contra. Era, de fet, la primera diana del lateral dret en tota la seva etapa al futbol 11. Just després, Eric Salguero va retallar distàncies pel juvenil a Pericú, però malgrat el setge, el Sabadell va saber resistir per guanyar 2-1. Al final de l'enfrontament, a la mateixa gespa d'Olímpia, vam conversar una estona amb els autors dels gols arlequinats. Jerusalem i Caialami. Amb els dos laterals i avui golejadors del Sabadell juvenil, Gabri Gausacs, autor del primer, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I Marc Vargas, autor del segon, com estàs?
Bueno, molt bé, ara ja content.
Heu repetit gesta, o sigui, veníeu de guanyar el Barça a la Joan Gamper, algú diria, bé, potser va ser un dia puntual, doncs no, una setmana després l'Espanyol també.
Sí, un cop més hem demostrat que som el Sabadell, que compartim cada partit i que sobretot sempre sortim a guanyar. Tenim aquesta ambició i tenim aquesta pet de sort i sempre aquesta confiança en nosaltres mateixos i en el bloc que hem fet de l'equip, i aprofitem les que tenim, també treballem durant tot el partit i al final la recompensa l'obtenim.
Sobretot per feina, perquè us heu deixat fins a l'última gota de suor. Marc, ara parlàvem amb gent de futbol que no era d'aquí de Sabadell i fèiem una reflexió. No molta gent podrà dir que en una mateixa temporada i en qüestió de 7 dies ha guanyat el juvenil A del Barça i el de l'Espanyol.
Sí, sí, no, de fet no sé si s'haurà fet mai, però és increïble el que està treballant a l'equip i tenim molt bon grup, un grup molt maco, i crec que això es veu als partits.
De fet, jo crec que la sensació que hi havia en general quan van sortir els grups era que Barça, Espanyol, Cornellà, Damm, estaven tots en una meitat, i a l'altra com que hi havia qui deia que potser aquest grup hi havia tingut una mica de sort. En canvi, veus després els creuaments, i en aquest grup de dalt, l'Espanyol ha perdut a Cerdanyola, ha perdut a Sabadell, he guanyat el camp del Barça, o sigui que potser teníeu més a dir del que semblava, no?
Sí, al final... Creus que no? Jo crec que hi havia un pensament d'aquest d'inferioritat respecte al nostre equip, al nostre grup, amb l'altre grup, però al final hem arribat a la fase final amb els duels directes i hem demostrat que els dos grups són molt forts, són molt competitius i que tothom pot guanyar tothom. Que no hi ha ningú grup millor, ningú pitjor, sinó que els dos grups estan plets d'equips amb molta qualitat i amb moltes ganes de guanyar sempre.
El Gabri en portava 3 aquesta temporada, em deies, Marc, tu en el teu cas gairebé, la broma, potser és el primer xut que prou entre pals.
Sí, sí, bueno, som laterals, al final hem recorregut, però bueno, el fet de xutar costa bastant perquè estem molt oberts a la banda, però bueno, mira, aquesta acció doncs m'he anat cap a dins i al final doncs ha acabat entrant.
I ara què? Que és la pregunta del milió, perquè porteu 2 partits de la segona fase contra Barça i Espanyol, 2 victòries, us en queden 3, tiro de memòria, crec que és Girona, Damm i Europa. Què hem d'esperar ara d'aquest Sabadell juvenil?
A pel següent i a guanyar-lo, com hem fet aquests partits i a competir, com sempre.
No et podré treure cap titular de dir si volem pensar una mica més amunt o part alta o...
No, al final pot passar qualsevol cosa, hi ha una diferència potser una mica gran respecte al cinquè i als primers, i és molt complicat sempre estar dalt, però pot passar qualsevol cosa, així que nosaltres sempre anirem a guanyar cada partit, anirem a la zona que ve aquí a Girona, i anirem a guanyar i a emportar-nos els 3 punts.
Potser la clau, i amb això gairebé ho remato, és tenir els peus a terra, no? Que en certa manera ja era una mica el discurs que deia el Miqui, l'entrenador, aquesta setmana, després de venir de guanyar a la Joan Gamper, de dir que hem de saber qui som per voler guanyar més partits com aquest, no? Heu aconseguit victòries contra Barça, contra Espanyol, però és allò de no fer volar coloms, no?
Sí, sí, no. Nosaltres treballem sempre des de la humilitat, des de treballar junts en el grup, i bueno, al final els rivals sabem que tenen un nom i que vindran a guanyar sempre, però nosaltres hem de fer el mateix i seguir treballant com ho estem fent fins ara.
Escolto crits de celebració al vestidor, per tant us deixo anar a celebrar-ho també. Gabri Gausacs, Marc Vargas, enhorabona pels gols i sobretot per la victòria.
Moltes gràcies.
Igualment. Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Mm-hmm. Dos quarts i mig de 3 de la tarda bufava el vent. Ahir a la tarda a Olímpia, en aquesta victòria 2-1 del Sabadell contra l'Espanyol, a la primera catalana el Sabadell Nord no va poder contra el primer classificat del seu subgrup, l'escola esportiva Guinaueta, i va acabar donant el braç a torça per 1-3. Van perdre els homes de Pablo Becerril en un partit, això sí, molt competit a la primera meitat i en el qual els de Can Uriac van saber reaccionar ràpidament al gol inicial dels barcelonins amb una diana de Ken Murayama. A la segona, l'equip de Nou Barris va ser molt més efectiu i va sentenciar el xoc amb un 1-3 final que el posa més líder encara, mentre els arlequinats del Sabadell Nord es queda antepenúltim a la taula amb 11 punts. L'Albert, que era un dels nostres estudiants en pràctiques, va poder parlar després amb l'Òscar Jaén, jugador dels sabadellencs.
Bueno, Òscar, lástima la derrota porque la primera parte está bastante competida.
Sí, hemos salido bastante en el partido. Nos hemos encontrado con este gol en contra al principio, lo hemos sabido remontar rápido, hemos tenido una buena reacción. Pero luego ya en la segunda parte hemos salido igual, la misma intensidad y en un buen momento nuestro encajamos un gol a balón parado, que estamos ahí teniendo un problemita y ya no nos hemos sabido reponer. Y luego ya ellos han tirado un poquito para arriba.
Bueno, ¿cuáles son vuestras sensaciones después de esta derrota? Porque lo hemos dicho, primera parte en la que habéis igualado fuerzas contra el líder, contra la Guinaueta, os habéis sentido cómodos, incluso entramos siendo un poquillo superiores, pero al final pues los pequeños detalles, los jugadores a balón parado juegan contra.
Pues sí, tal cual lo que dices, a quedarnos con la parte positiva dentro de la derrota, que nunca entra en un plan, pero bueno, quedarnos, eso es lo que te comento, la parte positiva, que hemos competido bien al líder, hemos sido bastante rato superiores, pero bueno, ahora ya esta semana trabajar estas 3-4 cositas que son las que te hacen perder un partido y a por la semana que viene a campo el Mataró con todo.
¿Qué creéis que os ha fallado al final? ¿Más a nivel de ataque, que no habéis llegado tanto o igual que la primera parte, o ha sido más a nivel defensivo?
Bueno, el nivel anímico, te diría yo, la forma de encajar este segundo gol, el 1-2, por lo que te he comentado, estás en un buen momento, estás compitiendo, te ves bien en el campo y encontrarte con un gol otra vez por detrás en el marcador, creo que el 1-2 sí que nos ha afectado bastante.
O sea, ¿quieres decir que la forma de encajar el primer gol y la forma de encajar el segundo no ha sido la misma?
No, correcto, la primera es una jugada que no sabemos parar al contrario que viene ahí en carrera y luego la segunda jugadita balón parado ahí que no la sabemos contrarrestar bien.
¿Y tú a nivel individual cómo te has sentido? Porque el extremo de la Guinaueta te ha exigido jugada tras jugada.
Sí, la verdad que los dos que han pasado por la banda han exigido y tal, pero bueno, ya te digo, el nivel individual, bueno, medio contento, pero vaya, al fin y al cabo lo que vimos aquí es hacer bien los 11 que jugamos, correr más que ellos, hacer lo mejor que ellos y llevarte los 3 puntos, y el objetivo no se ha conseguido.
Pues nada, gracias y mucha suerte.
Muy bien, muchas gracias.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Els treballadors d'Onze presenten el gran secret dels catalans.
Tots coneixem aquest secret. El que passa és que de vegades se'ns oblida.
El gran secret dels catalans és molt simple. Quan hem de fer una cosa bona pel país i per la gent la fem, units. I això no ho para ningú.
Tot comença a la plaça. Onze.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, 2:03 de la tarda al masculí del Club Natació Sabadell de Vòlei s'ha convertit en nou equip de la Superliga 2. Els nadadors van superar la Universitat de Valladolid al tiebreak en la decisiva semifinal de les fases d'ascens disputades a terres andaluses a Sevilla, la localitat d'Utrera, i van certificar així el gran objectiu fixat a principis de temporada. El club finalment va quedar subcampió de la categoria de primera nacional en caure a la final ja amb l'ascens a la butxaca. També el tiebreak davant l'equip organitzador l'Utrera. Però aquesta va ser la derrota més dolça de tota la temporada perquè l'ascens, com diem, ja estava del tot assolit. Jordi Fernández, el tècnic, descriu així l'alegria desfermada a l'equip quan van guanyar la semifinal.
La sensació increïble, després d'estar tants anys, després de voler-ho tot el temps, després d'estar treballant tota la temporada, la gran part dels entrenadors, inclús jo, i entre els jugadors, inclús jo, és que vam trencar a plorar. Si no, no veia que hi ha cap manera de gestionar tanta emoció tan forta, tan de cop.
Recordem que el passat estiu el Natació Sabadell va renunciar a jugar a la Superliga 2 per falta de pressupost, però aquest cop hi ha la confiança que es pugui arribar a acords amb patrocinadors i l'administració. Tot i que encara és aviat per dir res, Fernández té la sensació que el somni sí que es podrà materialitzar.
La Junta té moltes ganes. Sabem que el club ho té complicat i ens donarà el pressupost que ens doni i no podrà assumir gaire més cost del que ja ha assumit aquest any perquè no és una bona època. I el que sí que tenim són moltíssimes ganes de treballar per trobar sponsors privats de la mena que siguin, més grans, més petits, més fumant, i així com l'any passat donàvem quasi per fet que potser segurament no pujaríem. Aquest any tenim la il·lusió posada en aconseguir-ho.
Els homes van triomfar al sud, però la festa no va ser completa perquè al nord, a Ourense, les dones es van quedar a les portes de rubricar un cap de setmana perfecte. El Natació Sabadell femení va perdre la semifinal per 3-0 davant d'un Sant Cugat reforçat amb alguna jugadora habitual del seu primer equip, i a la final, de fet, el conjunt Sant Cugatenga es va proclamar campió, derrotant també per 3-0 el Badajoz Extremadura. El club, de la seva banda, es va haver de conformar amb el bronze després de superar l'Oviedo en el partit pel tercer i quart lloc. Un resultat, en tot cas, molt meritori, segons l'entrenador Hugo Gotuzzo.
Hicimos una plantilla medianamente larga, pero con ninguna jugadora determinante y así todo, tuvimos una temporada muy, muy buena. También es cierto que, como te dije en algún momento, el equipo este es un equipo que lo armamos de estos equipos que les gusta trabajar, les gusta entrenar, no faltan nunca. Hoy las felicité justamente por eso, más que por el resultado final, sino por cómo lucharon y trabajaron durante toda la semana. Durante toda la temporada, y esto se ve reflejado al final en los resultados.
Però atenció, perquè a finals de maig la federació ha de decidir si dona continuïtat a la reestructuració de les categories derivada dels efectes de la pandèmia. En tal cas, el femení molt probablement es guanyaria també el dret a tenir una plaça a Superliga 2, com explica Gotuzzo.
Es muy posible porque en este momento, por el año pasado del tema COVID, no hubo descensos y entonces se creó un grupo más en Superliga 2 y había tres grupos en vez de dos como lo venía habiendo siempre. Y ahora parece que la federación y los clubes de Superliga 2 están muy contentos con el sistema actual de tres grupos, de Copa de Princesa de seis equipos, de Playoff de seis equipos, y bueno, que clasificarían dos de cada grupo, y entonces se están planteando mantenerlo. Si esto fuera así, creo que hasta el quinto de la fase de ascenso serían invitados a jugar.
Analitzem aquesta qüestió i les fases d'ascens amb el president de la secció de voleibol del Club Natació Sabadell. Què tal, Òscar Llagostera? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Sergi.
I felicitats, comencem, si et sembla, per primer per aquest aspecte que comentàvem, el femení, que no va poder celebrar l'ascens a la pista en no classificar-se per la final, però això sí, com escoltàvem ara, podríeu tenir el premi, no?, igualment aviat.
Doncs moltes gràcies i, efectivament, podria ser que amb alguna reestructuració o amb alguna renúncia a algun equip, s'ha d'acabar de veure, pues, que tinguéssim opcions de pujar, encara que, diguéssim, haguem quedat terceres a les fases.
El masculí sí que va poder aconseguir-ho a Utrera, enorme, la temporada de l'equip, enorme i també agònica la semifinal davant la Universitat Valladolid, i al final tot el treball acaba donant els seus fruits, no?
Sí. A Utrera la veritat és que ho vaig poder gaudir en directe i va ser espectacular tots els partits, especialment la semifinal, a partir sobretot el quart i cinc a sets van ser memorables. I bueno, la veritat és que els dos equips han fet unes brillantíssimes temporades, o sigui, tant a la Lliga regular com a les fases d'ascens, o sigui, el fet de quedar segons i tercers té moltíssim mèrit.
A principis de temporada, de fet, segurament les expectatives eren potser una mica més altes als homes que no pas a les dones. Quina nota li posaries a la feina, al resultat dels dos equips?
10. És que no puc baixar de 10.
Sí, al final és l'excel·lència personificada. És veritat que ha estat una temporada que ho ha tingut tot, dos títols, el masculí, el femení, les fases. Potser, no sé si ha quedat aquest regust, no sé si dir-li agradols, però sí, li ha faltat la cirereta del femení, no?
Sí, el que passa és que al final, bueno, per circumstàncies, pues no ha pogut ser, però o sigui, les jugadores han fet una temporada espectacular, la fase d'ascens, pues, bueno, el primer partit no va sortir com esperàvem, però després van fer un segon partit espectacular i no van baixar els braços, van seguir, que això a vegades, pues, quan fas un partit que no et surt del tot bé, pues, el següent costa, però elles pues, van el segon van jugar perfecte i llavors els següents partits pues, també van jugar contra Sant Cugat, que al final era un rival més difícil segurament que si haguéssim quedat primers de grup, i en el tercer quart lloc pues, també van guanyar amb la qual cosa. O sigui, els dos equips han fet unes temporades espectaculars.
Ara toca la pregunta del milió. La secció està capacitada per afrontar l'ascens?
Doncs, bueno, ara és la feina que ens han passat la pilota a nosaltres, ara. Tant els jugadors i les jugadores, si acaben tenint opcions, doncs ens han passat la pilota i estem treballant ja, des d'ahir pràcticament, a mirar doncs, quins patrocinadors podem trobar per poder costejar això, perquè evidentment amb el pressupost d'aquesta temporada doncs no és assumible.
Clar, jo t'ho deia sobretot pel masculí, que és qui la té ja, aquesta plaça Superliga 2, si li sumo al femení entenc que es complica perquè les despeses també van multiplicant-se, per tant, no sé si el fet de ser dos i no un pot influir, si ara mateix l'escenari és o convida molt més a l'optimisme que no, per exemple, ara fa un any.
Sí. Al final, l'any passat pues, va ser un tema més circumstancial, que, degut al tema del Covid, pues, anàvem tercers i, com que teníem opcions matemàtiques, pues, teníem dret, segons va dir la federació, de pujar. Però, bueno, no és com ara que realment, en el cas dels nois, pues, s'ho han guanyat a la pista, arribant a la final, diguéssim, i en el cas de les noies, pues, quedant terceres, amb alguna cosa, pues, si hi ha algun canvi o alguna opció amb algun reglament o amb alguna renúncia d'algun equip, pues, també són unes candidates a pujar. Evidentment, pues, és més fàcil, és més difícil trobar pressupost per dos que per un, però bueno, ho intentarem i mirem i farem tot l'esforç que calgui per trobar-ho.
I acabo, no sé si us heu marcat algun termini de dir hem d'aconseguir-ho abans de X data, la que sigui, i si ara mateix, allò, el que et diu el nas, fins on es pugui saber, si estaríem més a prop del sí o del no a poder assumir aquests ascensos?
Pues a mi no m'agrada, diguéssim, mirar la bola de vidre, no? O sigui, jo prefereixo que treballem i a mesura que passin els dies pues, anirem veient les opcions. Val? Ja, d'aquí uns dies o setmanes pues, veurem. I el termini pues, veurem quin és l'últim dia o quin és l'últim que podrem acceptar o no la plaça i mirarem si podem esperar fins a llavors o si ho hem de decidir abans perquè pues, de cara a preparar la propera temporada pues, no és bo, lo millor esperar fins al final.
Doncs per si algú està escoltant això i s'anima, és la gent del vòlei del Natació Sabadell. A la pista han aconseguit un ascens i mig, podríem dir, a falta de culminar el del femení, tercera plaça de primera nacional per les noies i els nois amb aquest subcampionat aconseguint la plaça de Superliga 2. Òscar Llagostera, com dèiem en començar, enhorabona, una abraçada.
Moltes gràcies.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís. And you can't beat that
with a bat. No deixem el Natació Sabadell perquè en waterpolo l'Estralpul femení jugarà la primera posició de la fase regular de la Divisió d'Honor en l'última jornada. Dissabte al matí a Mataró no va fallar el conjunt local al Mataró, imposant-se al medi per 9 gols de diferència, i a la tarda el club no va voler ser menys i va guanyar molta solvència per 12-5 al derbi contra el Terrassa a Can Llong, en públic, per cert, a les graderies. Per tant, tot per decidir aquest pròxim dissabte en el duel directe a la Joan Serra. Recordem que les sabadellenques segueixen a 2 punts de l'equip de Dani Vallès i en joc està el factor piscina en una hipotètica final. Tornant a l'últim duel, el tècnic David Palmar ressalta sobretot el fet d'haver tancat l'aixeta en defensa al conjunt agarenc.
Que vingui Terrassa a deixar-los de 5 gols amb l'arsenal que té, al final té la línia de 2 metres molt fort, amb una Camus que venia de fotre molts gols, una parella de Leitón, sobretot el llançament exterior de la Pili i la Bea, no? Vol dir que hem defensat molt bé i que parla molt bé de com està la Laura Ester en un moment, penso que espectacular i que l'equip, quan acompanya en defensa, costa molt fer gol. Inclús quan hem rebut expulsió, una miqueta... Ja treballaven una miqueta intentar atacar el llançament final i mira, si ens foten anar a dintre, tal com anava la dinàmica, després anem a defensar un altre cop quan siguem inferioritat numèrica, perquè estava molt bé l'equip i la Laura, o sigui que content sobretot de la defensa.
La destacava el David Palma i al final del partit precisament parlava amb ella el Pau Vituri. Ens referim a la Laura Ester, la portera de l'Astralpul, que només va rebre 5 gols en el derbi contra el Terrassa i un d'ells va ser una pilota que clarament no va creuar la línia de gol en el primer quart. Els àrbitres, això sí, van donar aquest gol com a vàlid. Escoltem la conversa entre el Pau Vituri i la Laura Ester.
Avui a l'estadística posarà que ha rebut 5 gols, però jo diria que en joc han estat 4, perquè un ha estat allò una mica polèmic. Que ens digui ella mateixa com l'ha vist. Laura Ester, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, jo sempre dic que no entren, evidentment, sí, perquè si no aniria en contra meva. Però, vamos, sí, tampoc no t'ho puc dir 100%, però jo juraria el que he vist que ha entrat com a molt mitja pilota. Però, bueno, al final hem guanyat, que era l'important, això, així que aquest gol queda anecdòtic.
Dius mitja pilota i ets generosa, eh? Amb això de mitja pilota, perquè vaja, no sé com l'han donat, però bé, és igual. 12-5, actuació dominant, bon partit, molt bon partit de l'equip avui, tant en la faceta ofensiva, però especialment a la defensiva, perquè us heu tancat molt bé durant els quatre quarts.
Sí, jo crec que era important el guanyar de la defensa. Al final venim d'una Final Four on el partit de semifinals jo crec que no va ser el nostre millor partit, ens vam ficar 18 gols, massa per un equip com és el Sabadell, com som nosaltres, que sempre sí, defensem i molt bé. I, bueno, hem demostrat avui que això, que podem guanyar els partits des de la defensa.
I el Mataró guanya aquest matí de 9 al Mediterrani, vosaltres guanyeu de 7 al Terrassa. Missatge, també, no? En certa manera, de dir... Heu fet un molt bon partit contra el Medi, però nosaltres també estem allà.
Sí, està clar, també és important de cara als play-offs, però, bueno, si ara queda el partit de setmana que ve, l'últim partit de la Lliga regular contra el Mataró, que ens juguem al primer lloc de la Lliga, i ja després pensant, evidentment, en els play-offs aquestes semifinals, a intentar guanyar-les i arribar a la final.
La setmana que veu, deies tu ara, és el més semblant una final, no?, que tindreu d'aquí a final de temporada si arribeu als finals també del play-off.
Bueno, a priori això és el que diuen, sí, que Mataró i nosaltres som els favorits, però al final sí que sí, respectivament hem de guanyar a Terrassa i a Medi, que són equips que avui han pogut semblar que no estan allà, però evidentment jo crec que tenen qualitat per donar molta guerra.
L'última, Laura, no sé quant de temps feia que no jugaves en públic a les graderies.
Doncs mira, just ho parlàvem, sobretot a mitja part, amb la Judit, de Colin, quina calor fa, i dic, això és per al públic. O sigui, que no estàvem acostumats a jugar en públic i, bueno, la veritat que és maco, o sigui, és un privilegi poder jugar un altre cop amb les grades mig plenes, per així dir-ho, i esperem que duri.
A la Copa de la Reina sí que hi havia públic, però em referia sobretot a casa, no? Feia molts mesos que no teníeu aquí la vostra gent.
Molts, i a part se'ls ha trobat a faltar tant als partits de Lliga com a l'Eurolliga. Al final, el calor que et dona el públic no té res a veure.
Laura Ester, portera de l'Astralpul, felicitats. Avui t'han fet 5 gols, segons l'estadística, però ja et dic jo que han estat 4. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Per cert, avui hi ha recepció a l'Ajuntament a 6:45 de la tarda a les noies de base de la natació artística, l'equip a la vi infantil, i també després l'equip femení, el primer equip de waterpolo de la natació Sabadell. I encara en waterpolo aquest cap de setmana s'ha produït un nou episodi en el cas dels insults homòfobs del boia de l'Astralpul, Nemanja Ubović, cap al jugador del Terrassa, Víctor Gutiérrez. En una entrevista de l'advocada del jugador serbi al mitjà balcànic Sports Club, Ivana Erak, que és com es diu l'advocada, ha assegurat que Ubović mai el va voler insultar per la seva condició sexual i que Gutiérrez suposadament li va dir immigrant de forma despectiva, tot assegurant que el boia madrileny, diu textualment, viu de publicacions sensacionalistes a través de les xarxes socials, que juga molt agressivament i que ha causat lesions a jugadors. Per últim, diu Erak que la decisió de no jugar ni entrenar-se temporalment a les ordres de Quim Colet ha estat de mutu acord i que no es pronunciaran més fins que no resolgui l'expedient obert pel club i la Federació Espanyola de Natació. Acabem amb dos apunts ràpids. El primer, David de la Cruz, s'ha fracturat una costella a la mítica Lieja-Bastogne-Lieja, el que el deixarà fora del Tour de Romandia, que comença demà a Suïssa i que el ciclista sabadellenc tenia previst disputar. Cap de setmana de contrastos per l'Emirates, ja que mentre el desproncer anava per terra lesionant-se, el seu company d'equip, Tadej Pogačar, va endur-se el triomf en un sprint final d'infart amb Alaphilippe, Gaudu i també
Valverde com a protagonistes. I també en tennis, Rafa Nadal es va adjudicar ahir el seu 12è torneig compte de Godó Open Bank Sabadell en una final ajustadíssima contra el tenista grec Stefanos Tsitsipas. El partit es va resoldre en 3 hores i 38 minuts en 3 sets molt igualats, 6-4, 6-7 i 7-5. Va ser, de fet, la final d'un torneig ATP, el millor de 3 sets més llarga de tota la història. Rafa Nadal diu que, malgrat tot, no està en el seu millor moment encara.
Creo que sigo teniendo margen de mejora a nivel tenístico. Esta es mi sensación y creo que es una realidad. Y estoy convencido que esta victoria pues, me va a ayudar a avanzar en lo que... en lo que necesito un poquito más, ¿no?
Després de la victòria al Godó Open Bank Sabadell, el pròxim compromís de Nadal serà el Masters 1000 de Madrid. D'aquesta manera arribem pràcticament fins les 3. Recordem avui jornada tapaïda d'esports aquí a Ràdio Sabadell. A 8:15 el Tribuna Preferent, a 9:15 el Sabadell en joc, a les 9 Sabadell Mallorca. Abraçada des del control de so de la Rocío García. Que vagi bé, fins després.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.